perquè potser pues, si és una altra qüestió, si s'han romput un braç, pues, potser els de deriva no els hi diran que van, que hagin d'anar a un altre lloc.
Són les 8 i 4 minuts, més notícies al punt de les 9.
Més informació a ib3notícies.com.
Ferran Vallès et convida a viatjar pel món i conèixer cultures, costums i tradicions de tot color.
Are you ready?
Àsia, Amèrica, Àfrica, molt més. Ferran Vallès,
de tot color, de tot color. Ves per tot el món sense anar dins d'un avió. De tot color, de tot color. És aquest programa sobre integració. Àsia, Amèrica, Àfrica i molt més. Ferran Vallès, tu conta a IB3. Escolta la que teva en sa ràdio en on i disposa't a viatjar pel món. Hey!
Ei, com anem? Benvinguts i benvingudes a De Tot Color, aquest programa de ràdio intercultural que s'emet des de març de 2017 aquí a IB3 Ràdio. Avui en un programa que tens en el control tècnic en Lluís Fortesa, com sempre en Clàudia Pasqual, producció, presentació, Ferran Vallès, presentació i direcció. Avui en un programa amb tres temes ben marcats. Avui coneixerem l'actualitat, les vivències d'un activista social saharaui que viu a les Balears, en Nafi Brahim Salem. Més tard, compartirem amb la periodista Neus Fernández Queclas un arraigo sobre el alambre, un estudi universitari sobre els darrers mesos fenomen de les migracions a Espanya, i és un estudi universitari que realment romprà bastants estereotips. I en el programa d'avui també Lídia Funmilayo Exiden, portaveu de la comunitat nigeriana a les Balears, que ens explicarà com és la situació dels nigerians i les nigerianes a Illes Balears i quina feina fa aquesta federació amb aquest temps de pandèmia, amb aquest temps marcats per la Covid-19. De tot color, @ib3radio.com, Twitter i Facebook, per contactar-nos i per conèixer una mica més què estem fent quan no estem fent ràdio aquí en directe. A través de les xarxes socials continua aquest activisme periodístic de caràcter social. Molt bé, i doncs espero que vos quedeu, que no toqueu el dial i que escolteu aquest proper 55 minuts de ràdio i diversitat. Som-hi!
Situat al nord d'Àfrica, sinònim de desert, sorra, calor i hostilitat, el desert del Sàhara a primera vista sembla ser un lloc irrellevant per la geopolítica europea, representant bàsica i únicament el desert més extens del planeta. Però, al darrere d'aquesta falsa imatge, aquesta zona, més bé el Sàhara Occidental, carrega a la seva història episodis interminables de conflictes i guerres, a més d'injustícies que fins avui marquen la vida de milers de persones que van néixer dins d'aquesta terra tan oblidada en la política de països directament implicats com l'Espanya mateixa. La presència de la població saharaui remunta a la prehistòria, a un poble d'origen nòmada i comercial dedicat durant segles a l'activitat pastoral, de ramaderia i comerç de sal i or al nord d'Àfrica. Però anem a l'etapa de colonització espanyola cap als anys de 1884. Aquí comencem amb una història que fins avui repercuteix a l'actual situació saharaui. Però abans anem a conèixer el Nafi Brahim Salem, un activista saharaui viscut a Mallorca des de fa anys.
Així és, en uns instants saludant-me en Nafi. Abans, però, recordar que aquí a Illes Balears existeix, funciona, l'Associació d'Amics del Poble Saharaui de les Illes Balears. És una organització no governamental independent de tendències polítiques o religioses i que pertany al moviment internacional d'amistat amb el poble saharaui. Avui, aquest és bona part del primer bloc del programa d'avui, parlar d'aquest poble del Sàhara, i ho farem amb aquest jove saharaui, activista social, Nafi Brahim Salem. Benvingut a De Tot Color.
Bé, jo vaig arribar l'any 99, la primera vegada. Saps que hi ha nens que venen aquí, nens i nines, l'estiu, dos mesos, des dels campaments de refugiats saharauis. I res, jo me va tocar l'any 99, tenia 9 anyets. Vaig tornar l'any 2000 i em vaig quedar després d'una llarga, molt llarga història i bastantes complicacions a nivell de papers, era menor, s'havia fet molt poques vegades, etc. No? I res, vaig arribar el 2000 i vaig començar a estudiar aquí, la veritat. I bé, vaig estar acollit per una família mallorquina i que encara segueix sent la meva família. Ma mare mallorquina, que és ma mare, la considero que jo tinc dues mares, saps? L'any 99 va haver un eclipse de sol aquí a Mallorca, que se veia des d'aquí, i jo no sabia res de castellà ni català ni res, però m'ho va explicar mon pare en el seu moment, i després d'una bona estona jo tenia capacitat d'explicar-ho en castellà i amb les meves paraules, bé, hem d'explicar un poc, de repetir el procés, etc.
Efectivament, en Nafi és un d'aquests atlots i atlotes que, a través de projectes de cooperació dels Amics del Poble Saharaui i les Balears, cooperació sanitària, educativa, d'enviament de material de primera necessitat, de fer xerrades i debats, i va arribar a passar un estiu, a passar un mes, dos mesos, amb una família d'acollida, i finalment se va anant integrant, se va poder tirar endavant aquest procés d'acollida, i ell va desenvolupar aquesta segona part de la seva vida aquí a Illes Balears.
I allà se van donar compte, van decidir, més que donar-se en compte, d'acollir-me, i clar, i com som dos bessons, varen dir no deixarem un i decidim-nos on durem l'altre o tal, i varen venir tots dos l'any següent, la veritat. Ja t'he dit, després d'una llarga història, perquè el meu germà estava a Toledo i estava a Itàlia, bé, una història molt llarga que ja en un altre moment la podem explicar amb temps, i res, i poc més, la veritat, que l'objectiu era arribar a la universitat, fer una carrera i ajudar la nostra família, el nostre poble, i saps que el tema, sobretot la columna vertebral de tota la nostra vida, és el tema de la causa saharaui, i això mai ho hem abandonat ni ho pensem fer. Som activistes, sempre hem estat activistes, i la lluita continua com sempre.
Nafi, conta-mos, com han estat aquestes grans diferències culturals entre aquests dos mons, que en realitat estem tan a prop, no són tant de quilòmetres, és que separen les Illes Balears i el Sàhara, però realment és com si fossin dos mons, són cultures totalment diferents. La cultura que podríem dir més de la cadira a les Balears, i la cultura horitzontal, d'estar permanentment en terra, a damunt d'estores, a damunt serena del desert. Com ha estat aquesta vivència, les diferències culturals?
Bé, el nivell d'adaptació cultural són dues cultures diferents. Jo crec que totes les cultures són diferents, inclús dins un mateix estat com és l'estat espanyol, per exemple, hi poden haver moltes diferències, no? Però entre Mallorca i la cultura saharaui sí que hi ha bastanta diferència. A nivell religiós, a nivell del dia a dia... Jo m'agrada dir que aquí, Europa en general, és cultura de cadira. Nosaltres som cultura de sol, del terra, del cul en terra, saps? De dormir en terra, de menjar en terra, de tenir allà catifes al sol, de cultura de mantes, no de llits. Cultura de bastant més horitzontal en aquest sentit. Per exemple, amb els nins, amb els nins petits, amb els al·lots i les al·lotes. I sí, a nivell cultural és molt diferent, de veritat.
Aquests processos que poden provocar, i és un dels temes que tant ens interessen en aquest De tot color, crisis d'identitat. En Nafi va passar 10 anys a un campament de refugiats, Sàhara, Tindouf, i ara du aproximadament 20 anys a les Illes Balears.
I clar, jo he tingut inclús crisi identitària, perquè vaig venir aquí amb 10 anys, sense saber res, i clar, i als 20 anys que portava aquí 10 anys... Vaig viure als campaments 10 anys i, clar, ja era mig i mig. Però jo me sent mig mallorquí, realment, però jo som sobretot saharaui, perquè més que a nivell identitari, a nivell ideològic i a nivell polític, sobretot a nivell polític. Perquè nosaltres tenim una causa política. De fet, ara hi ha moviments allà a la frontera, perquè el Marroc sempre viola els tractats de pau, el tractat de pau que van signar fa molts anys, el 91, i de fet ara hi ha una efervescència allà que s'estan mobilitzant els militars saharauis, homes, dones, la resistència en general. Sí, la veritat que no ha sortit res pels mitjans, però nosaltres sempre estem allà, sempre estem al pie del cañón, com se diu en castellà, no? Bé, i el que et comentava de crisi identitària és un sentit de que jo m'he donat compte de que realment les identitats, ja sé que això sona una mica estrany encara, però les identitats no existeixen. Vull dir, la primera pàtria d'una persona és el seu cos. De fet, és l'única pàtria, després cada un tria la seva, no? Però la teva única pàtria real i sense discussió alguna és el teu cos. No tens més, saps? L'altre és una construcció artificial que tu la pots acceptar o no, la pots reivindicar o no, etc. Però és pur artifici, no? Jo aquí, per exemple, sempre he estat molt polititzat, com tots els saharauis, totes les saharauis estem polititzats i polititzades, perquè hem nascut a un camp de refugiats, tenim poble però no tenim terra, tenim el poble dividit per un mur de milers de quilòmetres, amb un munter de mines antipersona, i és inevitable no estar polititzat.
Durant segles, el Sàhara Occidental va ser un lloc de pas entre Marroc i Mali, on hi circulaven les caravanes de comerç entre aquests països, fruit de les crisis econòmiques dels mateixos i les seves característiques inhòspites i de pocs recursos, el Sàhara va passar a ser un lloc abandonat, pràcticament de ningú, fins que Espanya va posar la seva atenció en aquesta regió per ser un lloc de potencial marítim, amb caladors de pesca que potencialment podrien ser explotats a la seva costa i amb la possibilitat de s'establir ports en l'Atlàntic més propers a l'Amèrica. Dins del context d'expansió de països europeus per l'Àfrica, Espanya, qui no volia quedar-se darrere, reclama una part més gran del territori saharaui i més tard pacta un acord amb la França sobre el repartiment d'aquest territori. El Sàhara es va convertir així en l'última colònia espanyola, encara que durant anys no va representar cap font de riquesa a Espanya, fins al descobriment d'un jaciment de fosfat d'alta qualitat i de fàcil operació. Entre les dècades de 60 i 70, Espanya va posar en marxa la construcció d'una de les majors mines de fosfat del planeta, la de Bucrà. Però aquesta empremtada no va ser gaire fàcil. En aquesta època, la regió ja comptava amb un grup de persones que lluitaven per la independència del Sàhara, que va atacar una vegada i una altra les obres i instal·lacions mineres. A 1975, aquesta realitat, que ja comença a canviar, guanya un important agreujant. Un comboi civil marroquí conegut com a Marxa Verda, format per 350.000 persones, va avançar sota la regió saharaui, ocupant el Sàhara Occidental. En un moment en què a Espanya la transició del govern de Franco ocupaven les notícies i les preocupacions, el conflicte del Sàhara no va tenir gaire importància, obrint espai a un Marroc que va ocupar d'una forma ràpida i bruta aquest territori i la seva mina, que fins avui produeix a prop de 30 milions de tones de fosfat a cada any. Sumant aquesta xifra als caladors de pesca de la costa saharaui i als potencials jaciments de petroli, la regió saharaui representa una font de gran interès a Marroc, que òbviament es nega a perdre aquesta seva gallina d'or. I aquí és que entrem en un delicat i polèmic camp de conflictes. A efectes legals i sota la mirada de les Nacions Unides, el Sàhara Occidental no pertany a Marroc, però representa un territori descolonitzat, un poble no autònom pendent de descolonització. O sigui, Espanya encara representa la seva potència administradora. Per Espanya, en el tractat firmat amb Marroc i Mauritània en els anys 75, la regió del Sàhara ja hauria d'estar sota l'administració d'aquests països, però reconèixer aquesta transferència significaria també reconèixer la transferència de poder d'un territori a l'altre sense la participació del seu poble, sense considerar l'opinió de la seva gent. A més, això també significaria permetre una ocupació violenta i en contra dels drets humans d'un Marroc que no té gens d'interès en un poble saharaui lliure i independent, però sí com a part dels seus negocis, lucres i del seu territori. Però el poble saharaui segueix lluitant. En 1976 va establir a Tidouf, Argèlia, un govern d'exili de l'autoproclamada República Àrab Saharaui Democràtica. A prop de 50 països reconeixen aquest govern com a membre ple de drets de la Unió Africana i que té com a objectiu el reconeixement internacional d'un Sàhara ple i independent. Un moviment que colpeja de front amb un Marroc que des dels anys 80 va ampliant el seu poder en el territori, arribant a construir fins a 6 murs per impedir l'avanç d'aquest grup. Una lluita que segueix i que fa que qualsevol saharaui carregui en el seu cos la política i la crítica a aquest sistema, com reflexiona el Nafi.
But is it really a fact? Long time I say we now have no nice time. 400 years has been such a long time. So help me, Jaja, consider me. Nobody gonna stop me now. Nobody gonna stop me now.
Continueu a la sintonia d'Ivetra Ràdio. Aquest és el programa De Tot Color. Estem parlant durant tota aquesta primera fase del programa del Sàhara amb l'activista social Nafi Brahim Salem, que a continuació l'escoltam parlant de per què els joves saharauis són molt polítics, estan molt polititzats, i sempre que parlen i els demanes i tu de on ets? Del Sàhara, buf, i ja a partir d'aquí ja hi ha tot un tema de reivindicació, etc. Així és que continuem escoltant en el Nafi Brahim Salem.
Ooh, yeah.
És inevitable que el viure a un altre estat sense la teva família biològica, sobretot els primers anys, encara que la família d'aquí s'ha convertit en la teva segona família, sempre tens un tros allà que fas faltar, no? I bé, i per això estem polititzats. I a més, jo visc aquí a Espanya. Espanya ha estat, és el responsable de la situació del poble saharaui. És el responsable directe i total de la situació del poble saharaui, del fet que el poble saharaui ara estigui sofrint violacions dels seus drets més fonamentals, tant als campaments de refugiats i sobretot als territoris ocupats. I això és una realitat que no podem obviar. Vull dir, jo encara que estic aquí a Espanya, a l'estat espanyol, i m'hagi acollit una família espanyola, etc., jo el recolzament que jo sento que tinc aquí és de la societat mallorquina, no del govern espanyol o del poble de Madrid o del poble de Catalunya o del País Basc o d'Andalusia. És la gent, el moviment civil qui recolza el poble saharaui. No és ni molt menys el govern espanyol. Jo soc molt crític amb el govern espanyol. Sempre ho he estat i sempre ho estaré, perquè obvia les seves responsabilitats, no les assumeix. I això és polític, evidentment. Jo som conscient perquè m'afecta a mi, afecta a la meva família, afecta a la meva terra, afecta al meu poble, afecta als nins, a les dones, als homes, a tothom. Afecta al dematí, al migdia i al vespre. Afecta tots els dies, afecta al menjar, afecta al nivell educatiu, afecta al fet de no tenir universitats, afecta als drets més fonamentals, i per això estem polititzats. És impossible que un saharaui no estigui polititzat.
Queda clar, Nafi, moltíssimes gràcies per participar en aquest programa. Aquest ha estat una primera part de programa en què ens ha paregut interessant avui donar a conèixer la situació d'aquest poble. La seva opinió, no? És un tema que a vegades les dinàmiques periodístiques venen com amb unes inèrcies i parlam d'aquest tema. Ja no, tots parlam d'aquest altre. Ja, no? I per què no parlam avui del Sàhara? Perquè mos han de deixar dur per les dinàmiques dels mass media de la comunicació, no? Per tant, Nafi, t'agraïm que hagis participat en aquest programa, tal vegada per anar tancant. Conta-mos una miqueta més de les teves actuacions socials. Formes part de l'Elèctrica, un espai popular a la plaça del Quadrado a Palma. I també formes part de Melanina Stop Racismo, a qui vàrem entrevistar fa un parell de setmanes aquí.
De fet, jo no només estic polititzat en el tema del Sàhara, no? Jo estic ficat a un espai cultural que se diu l'Elèctrica Ateneu Popular, i també estic a una organització que se diu Melanina Stop Racismo. L'Elèctrica és un espai de trobada de diferents moviments socials, reivindicatius i alternatius. Melanina es concentra en el tema contra el racisme. Exacte, i estic amb companyes i companys que són molt activistes, que ho donen tot, i la veritat que uns ens aprofitem dels altres en sentit més cultural.
de tot color. Ferran Vallès.
Saludam a un dels activistes més coneguts del nostre arxipèlag. I tenia un blog, el Gay Mallorca Blogspot, i no eres ningú si no hi sorties. Era com el Zona VIP del Brises, però en versió LGTB. Sí. Xema Ferrer, molt bon vespre, benvingut a Fons d'Armari.
Bon vespre.
Tu que ho tens tot guardat?
Tenc unos cuantos discos duros.
A tu no te passarà com una Bàrbara Rey?
Quan me vaig casar li vaig dir al meu home que sepas que el dia que jo no esté va ser heredar algo muy gordo.
Fons d'Armari, el programa heterofriendly d'IB3 Ràdio, dijous a les 9 del vespre amb Xisco Nadal.
Podem protegir-nos de tots els riscos que hi ha a la societat? No podem fer-ho ni amb els nostres propis fills. Aquest problema passa a tot l'estat espanyol. Mallorca és l'únic que l'ha fet visible.
Les mascaretes KN95 compleixen les normes de seguretat absolutament, en el 100%.
Des de les 7, a l'informatiu matí, Sandra Martínez ens ofereix un complet repàs informatiu, amb connexions en directe, novetats de darrera hora i reportatges en profunditat. IB3 Notícies. Compromesos amb la informació. IB3 Ràdio. A Ciutadella, 100.9.
J'arrive en terrain miné, à me demander ce que je fais là. Tu les fais toutes paniquer, t'es calibré, j'adore ça. Danse en avant, passe à la maison, tu verras, on est en avance. Et j'ai failli y rester, de Paris jusqu'au Rockman. Ce soir c'est fuego, ma chérie j'ai dit ce soir c'est fuego. Ma jolie j'ai dit ce soir c'est fuego. Ma chérie j'ai dit ce soir c'est fuego. J't'emmène à Costa del Sol, toi et moi c'est le fuego. Ma chérie Miami, toi et moi c'est le fuego. Et c'est fuego. J't'emmène à Costa del Sol, toi et moi c'est le fuego. Ma chérie Miami, ce soir c'est fuego. Et c'est fuego. Elle m'a fait cogiter toute la nuit. Elle m'a mis un KO tatami. Elle m'a fait lâcher Konami. Cette meuf elle en sorcelle. Elle est la belle et moi le bête. Pas intéressée par l'oseille. Elle a du plomb dans la tête, du plomb dans la tête. Yeah. Ce soir c'est fuego. Ma chérie j'ai dit ce soir c'est fuego. Ma jolie j'ai dit ce soir c'est fuego. Ma chérie j'ai dit ce soir c'est fuego. J't'emmène à Costa del Sol. Toi et moi c'est le fuego. Ma chérie Miami. Toi et moi c'est le fuego, et c'est fuego. J't'emmène à Costa del Sol. Toi et moi c'est le fuego. Ma chérie Miami, ce soir c'est fuego, et c'est fuego. Tu veux ma chérie, pieds sous les cocotiers. Jette ton tel, pas de wifi, toi et moi c'est plié. Tu veux un gentil gars pour ami, j'ai pas le temps pour ça. Je serai ton bad boy pour la vie, toi Madonna Ima. Yeah. Ce soir c'est fuego, ma chérie j'ai dit ce soir c'est fuego. Ma jolie j'ai dit ce soir c'est fuego. Ma chérie j'ai dit ce soir c'est fuego. J't'emmène à Costa del Sol. Toi et moi c'est le fuego. Toi et moi c'est le fuego, et c'est fuego. J't'emmène à Costa del Sol. Toi et moi c'est le fuego. Ma chérie Miami, ce soir c'est fuego, et c'est fuego. J't'emmène à Costa del Sol. Attends j'suis condamné. Ma chérie Miami, j'fais de toi mon allié. Toi mon allié, on t'a dit qui me suit. J't'ai dans la tête comme une mélo. Tu fais ça toute la nuit. Ce soir c'est fuego. Ese fuego, oh, oh.
Continueu escoltant De tot color a IB3 Ràdio. A continuació anem a analitzar un text, un estudi universitari que romp estereotips. Es diu Un arraigo sobre el alambre i se qüestiona aspectes de l'estil de què ha passat en aquests darrers anys amb la població d'origen immigrant a Espanya. Se n'ha anat molta de gent, com tota la literatura deia que passaria. S'han quedat moltes persones. Han continuat els seus processos personals, de dues familiars, d'integrar-se socialment. És interessant aquest estudi universitari, com vos dic, perquè de qualque manera mos fa veure que aquest país nostre ja s'està construint des de fa una sèrie de dècades, des d'una profunda diversitat ètnica i social, i aquest procés és imparable. La companya periodista Neus Fernández Quecles ha preparat aquest text vinculat en aquest Un arraigo sobre el alambre. Gràcies, Neus Fernández Quecles, per participar a De tot color.
A Espanya, la població immigrant supera el 16%. I com és aquesta població immigrant que ve a Espanya? L'Instituto de Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas ha elaborat un informe que es diu Un arraigo sobre el alambre i romp bastant els esquemes que moltes de persones tenim en ment. L'edat mitjana és de 36 anys, davant els 44 de mitjana que hi ha a Espanya. La majoria són dones, un 52%. I aquesta feminització de la immigració és un dels factors que aguditza l'exclusió. Les dones són les que tenen cura d'infants i de persones grans, les que fan cases netes, col·legis i oficina, i també les que pateixen pitjor la segregació laboral i les que manco ingressos obtenen perquè tenen una doble discriminació, la d'origen i la de gènere. L'estada mitjana de les persones immigrants és de 13 anys i tenen poca mobilitat cap a feines més bones. Fins i tot els que duen més de 15 anys vivint a Espanya tenen dificultats per trobar una feina millor. Amb estudis universitaris hi ha el 23%, una xifra lleugerament inferior a la mitjana estatal, que és del 29%. Tot i aquest capital humà tan gran, la població migrant té una gran segregació laboral i econòmica. 3 de cada 4 fa feines en serveis elementals, com són les cures, la construcció o l'hostaleria. L'ingrés mitjà és de 926 euros cada mes, un 38% menys que el que cobren els treballadors espanyols. I això fa que la taxa d'exclusió social sigui més del doble respecte dels espanyols de naixement. Contràriament al que molta gent imagina, la immigració, tot i ser més vulnerable, és la que menys recursos utilitza dels sistemes de protecció social. Només un de cada quatre immigrants rep prestacions socials.
Mira, superinteressant, vos recomano, si voleu informar-vos al damunt d'aquesta temàtica per internet, és un llibre, un estudi no massa extensi que es bo de llegir, un arrego sobre el alambre. Nosaltres continuem amb més temes, a continuació viatjant fins en el sud. Si abans hem passat per el Sàhara, ara continuem viatjant cap al sud del continent africà, perquè anirem a fer una aturada a Nigèria. A Nigèria, via Illes Balears. Na Lídia Funmilayo Accident és la portaveu de la comunitat nigeriana a les Illes Balears. Estan conversant amb ella i reflexionant damunt de la situació del col·lectiu dels nigerians i les nigerianes. Real hot girl shit. It ain't always about what you like, sometimes it's about what's right. I'd rather be your B-I-T-C-H, cause that's what you gon' call me when I'm trippin' anyway. You know you can't control me, baby, you need a real one in your life. Them bitches ain't gon' give it to you, right? I'd rather be your B-I-T-C-H, cause that's what you gon' call me when I'm... Com estàs, Lídia? Benvinguda de tot color. Moltes vegades parlam de manera errònia, parlam d'Àfrica com si fos un país. I això és una errada important, no? De on ets, no? Africà. Ja, però, com si a Àfrica no hi hagués països. És per això que li demanam que mos expliqui de on de Nigèria és exactament, com se diu la seva ciutat, què hi passa en aquella ciutat. És una ciutat cosmopolita, és una ciutat més bé rural, atreu turisme, quines ètnies culturals tenen per allà. Anem a escoltar-la. Lídia Funmilayo Accident, com estàs? Benvinguda en aquest De Tot Color.
Mi nombre es Lídia Funmilayo Efsiba. Soy de Nigeria. Soy la portavoz de Federación de Comunidades Nigerianos en Baleares. El nombre de mi ciudad es Oshobo, en el estado de Osun, sudeste de Nigeria. Mi ciudad es una ciudad muy grande. Oshobo es el centro económico y administrativo del estado de Osun. Y también es una ciudad cosmopolita. Una de las cosas más importantes de mi ciudad es el río Osun. Working, but it's 2020. I ain't finna argue about twerking. Since you wanna test some waters, might as well jump in with both feet. If you leave me and you see me, better act like you don't know me. If you think it should get better with another bitch, go get her. When you realize she ain't got you like I got you, I can't help you. I'd rather be your B-I-T-C-H, cause that's what you gon' call me when I'm tripping anyway. You know you can't control me, baby. You need a real one in your life. The bitches ain't gon' give it to you, right? I'd rather be your B-I-T-C-H.
Com mos explicarà a continuació na Lídia, aquesta ciutat que mos està parlant atreu molt de turisme, és molt cosmopolita i, a més, formen part dels Yoruba, una població que representa el 30% de la població total de Nigèria i que viuen principalment al sud-oest d'aquest país. Són el principal grup ètnic nigerià, els Yoruba.
Oshobo es el lugar de festival anual del río Osun, que atrae a personas de diferentes razas en todo el mundo para celebrar ahí cada año. La gente de Oshobo son yorubas. Además de las otras atracciones de la ciudad de Oshobo, sus residentes son amantes de la paz, lo que forma parte de la razón por la cual es un buen destino de viaje para los turistas. Real hot girl shit. It ain't always about what you like, sometimes it's about what's right. I'd rather be your B-I-T-C-H, cause that's what you gon' call me when I'm trippin' anyway. You know you can't control me, baby. You need a real one in your life. Them bitches ain't gon' give it to you, right? I'd rather be your B-I-T-C-H, cause that's what you gon' call me when I'm trippin' anyway. You know you can't control me, baby. You need a real one in your life. Them bitches ain't gon' give it to you, right?
Nigerians i nigerianes a les Illes Balears, tal vegada amb senegalesos serien els dos col·lectius de raça negra que més trobam en els carrers i a les places de les Balears, senegalesos i nigerians, encara que hi ha diferències significatives, no? Jo, de vegades, m'agrada observar i te'n dones compte de com són els caràcters diferents, no? Mentre els senegalesos són un poble i un col·lectiu com a... Bé, bàsicament venden volants, se dediquen a fer, i ja els serveis quan a lo millor ofereixen productes, intenten vendre ueres de sol, que venen amb una pau, amb una tranquil·litat, amb uns somriures, gent com a molt pacífica, senegalès. El nigerià és més nerviós, diria jo. Té com a més, una miqueta més de nervi, no? I ja ho veureu, el senegalès practica més, parla més el francès, el nigerià parla més l'anglès, i són aquestes diferències. De vegades és interessant observar-los i veure com són, i dius, mira, aquest tarannà que teu, aquest és senegalès, seguríssim, si és que no ha dubte. De vegades en veus un altre, xerren d'una altra manera, amb un to més alt, més fort, però és que discuteixen, però no estan discutint. Són nigerians. Interessant, eh? Aquesta anàlisi sociològica, pràcticament antropològica, que mos poden permetre nosaltres, habitants de les Illes Balears. Lídia, conta-mos més coses de la situació actual. Nigerians i nigerianes a les Balears, com estan visquent aquests moments tan complicats?
Hay nigerianos en toda parte de Baleares. La situación de nigerianos aquí ahora es que muchos están desempleados debido a la pandemia. Algunos fui a Nigeria antes de la pandemia, pero hasta ahora están varados ahí. No puedo regresar porque algunos países europeos no permiten a los viajeros, a algunos países africanos ingresar a su país.
I si jo te demanàs des de la Federació de Nigerians i Nigerianes quina feina heu fet durant aquests darrers mesos per la comunitat nigeriana?
Los trabajos que hacemos desde la Federación de Nigerianos son durante el confinamiento compramos comidas y las distribuimos a los más vulnerables entre nosotros. Recientemente creamos un foro grupal de WhatsApp donde podemos pasar información importante a los nigerianos. También en el mes de julio de este año, los ejecutivos pudimos invitar al Departamento de Inmigración de Nigeria, de la Embajada de Nigeria en Madrid, para que viniera a Palma para escanear y renovar los pasaportes de Nigeria para nuestra gente del 23 al 27 de junio.
La Covid-19 ha provocat problemes socioeconòmics a tots i a totes, també en els col·lectius migrants.
La pandèmia ha provocat problemes socioeconòmics. Muchas personas no pueden trabajar, lo que les dificulta obtener ingresos para mantenerlas y pagar sus facturas. Pero realmente aprecio los esfuerzos del gobierno, ayuntamiento, servicios sociales y otros que hicieron todo lo posible para ayudar a la mayoría cantidad de personas que pudieron. Ya sabemos que no puede resolver el problema de todos.
Passo malandro, eu não sou como a tal Conceição. Chega de tanto exaltar essa tal de saudade.
Molt bé, Lídia Fumilayo, accident, portaveu de la comunitat nigeriana a les Balears, gràcies per participar en el programa. Per anar tancant, compta-mos si segueixes l'actualitat de Nigèria. Avui dia és super senzill poder rebre ràdios, televisions, youtubers, twitters, facebooks, instagrams, apareix informació per tot, per tot arreu. Tenim informació fins al punt de que el filòsof i actual càrrec ben important del govern espanyol, ara mateix vos diré el càrrec, Manuel Castells, ministre d'Educació, si no vaig errat, identificava aquest terme de tenir tantíssima informació avui dia, venga estímuls i venga ràdio i venga tele, amb un terme, i li deia infoxicació. És a dir, estem intoxicats de tant de mitjà de comunicació que mos entra. Infoxicació. Interessant aquesta reflexió del ministre Manuel Castells. Lídia, ja per anar tancant, què reps de Nigèria? Notícies, com està la situació de la pandèmia en el teu país d'origen?
Según las noticias que recibí de Nigeria, en las noticias, el día de hoy hay 58,000 casos de COVID-19 en total. 1,111 muertes, 49,937 recuperación y 7,599 casos activos en un país de casi 200 millones de habitantes. COVID-19 ha provocado la situación de la gente que vive en Nigeria. Las personas que viven ahí tienen que afrontar la situación como pueden, a pesar de que la situación ha causado más dificultades para su medio de subsistencia.
Gràcies, Lídia, per participar de tot color. Bueno, aclaració, a vegades és el que té xerrar així sobre la marxa i que se t'acuden coses i les vols amollar. Efectivament, en Manuel Castells és el ministre d'Universitats, sí? El govern d'Espanya des d'aquest 2020. Sociòleg, economista i professor universitari espanyol, Manuel Castells, que va posar en marxa i que va parlar d'aquest tema infoxicació per parlar d'aquesta quantitat d'informacions que mos arriben en forma d'estímuls, que moltes vegades no diuen absolutament res, més que són desastres o catàstrofes, però que fan el seu efecte d'intoxicar-nos, no? D'infoxicar-nos. Per tant, queda fet aquesta rectificació, Manuel Castells, ministre d'Universitats del Govern d'Espanya. Darrera aturada per la publicitat, això és de tot color, tot d'una tornem.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Som a la sintonia d'IV3 Ràdio en conversa amb l'experta en recursos humans i talent sènior, Laura Rosillo.
A les empreses la discriminació més gran que hi ha és l'edatisme, per sobre de la discriminació per gènere, per capacitat. Al segle XX es va identificar la maduresa amb la decrepitud, la malaltia, i al segle XXI això ho ha desmentit.
A les empreses és possible la multigeneracionalitat?
És absolutament imprescindible un grup multigeneracional. És molt més complementari i és molt més eficaç. Aquesta és la clau.
1 d'octubre, Dia Internacional de la Gent Gran.
No sé si és cert,
allò de que la música amansa les feres. Sí, vos puc assegurar que la música ens ajudarà a viure millor aquesta època de temps convulsos. Per això, cada diumenge a les 10 del vespre tenim una cita aquí, a IB3 Ràdio, amb els grans compositors de totes les èpoques. La Ruta d'Orfeu, un programa per tots els amants de la música clàssica. Us esperam.
La Ruta d'Orfeu, a IB3 Ràdio, amb Pere Estelric, diumenge a les 10 del vespre. IB3 Ràdio és integració.
IB3 Ràdio.
Don't fuck girls, best friends. Don't fuck girls, best friends. Something good at me, I ain't afraid to catch a case. CBS is on me and I flood it out the face.
Avui ha quedat un de tot color bastant urbà, amb música molt contemporània i això, sons urbans des de diferents parts del planeta, molta música negra, música africana, música àrab també, i també alguns ritmes de música house amb reminiscències percutives i dels pobles originaris d'Amèrica. Un de tot color avui que ha tingut tres eixos principals. Hem escoltat en el principi del programa en Naf Ibrahim Salem, saharaui, activista social. Llavors hem repassat amb la periodista Neus Fernández Quecles un arraigo sobre l'alambre, estudi universitari per rompre estereotips a damunt de les migracions. I ara mateix acabem d'escoltar a Lídia Funmilayo, portaveu de la comunitat nigeriana a les Balears. Ja sabeu que només uns instants, només uns minuts després que acabi aquest programa, ja el podeu escoltar en format podcast a la pàgina de IB3, a totes les xarxes socials, però principalment a ib3.com. Allà podeu escoltar res. Quan acabi el programa, en qüestió de 10 minutets, 5-10 minutets, ja està penjat el contingut que han tingut avui. De tot color, avui ha comptat amb en Lluís Fortes a la part tècnica, Ana Clàudia Pasqual i Ferran Vallès. Xarxes socials, Facebook i Twitter, si voleu conèixer més continguts que anem penjant setmanalment per això, per donar-li un aire més complet en aquest programa, més audiovisual i de xarxes socials. Així és que serà d'aquí 7 dies, en aquesta mateixa hora i en aquest mateix dial, més de tot color. Que passeu molt bona nit de dijous i que arribi bé el cap de setmana. Mos escoltam, adeu, salut!